Seguim quan passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
La secció d'actualitat avui ens du fins a Sant Sadurní per conèixer la campanya Comerç de Vida, Comerç de Vila, que s'ha presentat aquest mateix dimecres i que pretén posar en valor el comerç de proximitat. En té tots els detalls l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, que va ser en aquesta roda de premsa de presentació i ens ha preparat un resum del que va donar de si l'acte i d'aquesta nova campanya. Eli, explica'ns.
Doncs, com bé dius, aquest dimecres el celler de la Fassina de Sant Sadurní va acollir la presentació de la campanya Comerç de Vida, Comerç de Vila. Es tracta d'una acció conjunta de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sant Sadurní i Som Sant Sadurní, que és aquesta entitat de botiguers, i pel que servirà és per donar suport al comerç local i de proximitat, així com també al mercat setmanal que es fa dijous i dissabte. A l'acte de dimecres hi va participar l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, també el regidor de Comerç i Turisme, Ton Amat, i la vicepresidenta de Som Sant Sadurní, Núria Domingo, a més de la responsable de l'entitat, Susana Duasso, i alguns regidors i regidores del consistori. Es tracta, doncs, d'una campanya de sensibilització, com dèiem, una sensibilització de la ciutadania sobre els avantatges de comprar al comerç de proximitat i, tal com va explicar el regidor de Comerç i Turisme, Ton Amat, arriba en un moment complicat, però que just per aquest moment complicat que estem vivint ara, s'ha decidit presentar ara la campanya.
Avui presentem una campanya de comunicació pel comerç local. Una campanya de comunicació que ens hagués agradat presentar-la en un altre moment, que no fos en una part de negocis obligats a tancar, una altra part amb restriccions, però vist que estem en aquest moment encara hem cregut més necessari forçar aquesta presentació, que ja estava prevista, però creiem que ara encara és un moment més adequat per presentar-la davant de les dificultats que està passant el sector del comerç, el sector de la restauració i dels bars. Per tant, aquí és una campanya que s'està treballant junt amb Som Sant Sadurní i la part de comerç de l'Ajuntament, que ja estava prevista, com dic, amb aquesta campanya bastant avançada al Nadal per començar a calentar motors de cara a aquest tram final de l'any.
El comerç de la vila, tal com s'explica a la campanya, dona vida als carrers, també ofereix productes de quilòmetre zero, així com un tracte molt proper, molt personalitzat, especialitzat també. És el model, òbviament, econòmicament més sostenible perquè genera riquesa i fomenta el treball local i també contribueix a l'equilibri territorial i a l'economia domèstica. I perquè, tal com va explicar Amat, sempre hi són quan més els necessites.
Teníem molt clar que havíem de fer un missatge de sensibilització al comerç local. Aquí m'agradaria recordar que la memòria a vegades la tenim petita, però el comerç de proximitat va ser el que ens va salvar a moltes famílies i a moltes persones al moment de tancament, fent arribar els seus productes a casa seva. Per tant, el que demanaria és que ens recordem sempre del comerç local, del servei que fa i de la proximitat a les persones. D'aquí ve una mica el nom de la campanya, que se li ha posat Comerç de Vida, Comerç de Vila. Com dues, el Comerç de Vida queda clar, una mica amb aquesta explicació que he fet, és una mica per la vida de les persones a les cases, però a més, una part molt important, que és la vida que dona al carrer el comerç. Hi ha dues parts, la vida personal i la vida que el comerç en el carrer. Estem veient, Sant Sadurní no és un cas d'excepció, locals que es van tancant als centres del poble, però volteu per pobles de la mida o per capitals de comarca, i és una situació que s'està repetint, però aquí hauríem de donar una imatge positiva i entenem que el comerç està fent molts esforços per superar aquesta situació, i el que podem fer com a administració, el que podem fer és acompanyar amb aquests comerços en aquests moments difícils i agrair-los que sempre que se'ls demana sempre hi són.
Amat també va parlar dels objectius de la campanya i d'aquest espot basat en 5 testimonis reals de ciutadans de Sant Sadurní que compren el comerç de proximitat i que posa l'accent de la persona al carrer donant una imatge positiva en un moment difícil.
Com dic, l'objectiu d'aquesta campanya seria comunicar els avantatges i l'aportació que porta el municipi, com he explicat i que crec que l'eslògan reflecteix molt bé. I la campanya que s'ha preparat està basada en 5 testimonis de reals que compren habitualment a les botigues de Sant Sadurní i al mercat. Aquesta campanya engloba tant la promoció del comerç com la promoció del mercat de Sant Sadurní, que recordem que fem els dijous i els dissabtes. Només un petit incís, sabeu que hi ha unes mesures addicionals en aquest temps, però des de l'Ajuntament s'ha decidit mantenir totes les parades operatives i l'únic que s'han pres són mesures per controlar els aforaments. Per tant, l'afectació comercial dels dijous i el dissabte es manté l'obertura de totes les parades i creiem que les mesures per controlar els aforaments doncs serà suficient. Aquesta campanya tenia que tenir un objectiu que era que s'identifiqués plenament Sant Sadurní, les accions de compra, que fos un missatge positiu, que estigués que hi hagués una càrrega emocional, però jo crec que s'ha aconseguit, i aquí m'hauria de felicitar els que han anat coordinant la campanya, que evidentment després veureu el vídeo promocional, però ha trencat una mica els tòpics que s'estaven fent en tots ara d'aquests vídeos, que eren molt copiar i pegar, per veure que digui l'expressió, d'aquesta emotivitat i que tocava aquesta part de sensibilitat. Evidentment aquí amb les accions de compra també es toca aquesta sensibilitat i veureu que és molt proper i molt personal, però li dona un tarannà diferent a les campanyes que estem acostumats a veure per les xarxes últimament.
La campanya que va arrencar ahir, que s'allargarà fins al proper dijous 29 de novembre, malgrat que es preveu la possibilitat de mantenir-la a llarg termini com a element cohesionador de futures accions i campanyes, arrenca amb la imatge al carrer, en opis i banderoles, també cartelleria als aparadors de botigues i establiments comercials, falques radiofòniques, publicitat a les xarxes socials, en mitjans de comunicació comarcal, a més d'elaborar-se un element de marxandatge amb la imatge de la campanya, que es converteix també en un portamascaretes i es repartirà casa per casa.
Aquesta campanya, com he dit, fa referència a tot l'engranatge de la compra del municipi. Evidentment, també surten elements que som Sant Sadurní, com són la targeta que l'està promocionant per la part de som Sant Sadurní, i elements identificatius de la bossa, que és un reclam que fem servir en el moment de comprar. També aquesta campanya jo crec que dona possibilitats a que tingui continuïtats posteriorment, o sigui, no és una campanya que neix ara i s'acaba, sinó que se li pot donar continuïtat. Aquesta campanya està prevista que durarà del 22 d'octubre al 29 de novembre i els elements de difusió constarà d'un vídeo promocional que durarà uns 60 segons, que ara el veurem, i després hi haurà unes versions curtes de 15 segons que s'aniran retransmetent per les xarxes. A part d'aquesta part de difusió a les xarxes, hi haurà una part d'opis i banderoles que es col·locaran a partir d'aquest vespre en diferents zones del poble, cartells de totes les botigues del poble i enviament de domicili d'un marxandatge amb la imatge de la campanya i amb l'originalitat que aquest enviament a domicili és un cartró que doblarà, serveix per guardar una mascareta, amb la qual és un enviament de publicitari, però que a més té una utilitat molt clara en aquest moment. Després també, evidentment, estarà recolzada amb anuncis als mitjans i tota la part de comunicació de l'Ajuntament doncs, mirarem de reforçar el màxim possible perquè arribi el més lluny possible aquesta campanya.
Finalment, Amat va resumir l'essència de la campanya Comerç de Vila, Comerç de Vila, i va explicar una petita anècdota de la NOMSE.
Com a detall, veureu que hi ha moments que, això és una cosa més tècnica, que hi ha moments que surten amb mascareta, per respectar el moment sanitari, tota l'opció contra l'estan fent amb mascareta, però després quan surten també perquè s'entenguin més bé el missatge, veureu que surt el que fa l'acció de compra sense mascareta. En resum, després si algú vol algun aclariment, és una campanya que neix amb un objectiu molt clar de promocionar el comerç de Sant Sadurní, donar-li suport. És una campanya que ens hauria agradat fer en un moment normal, que també l'hauríem de fer, però aquesta vegada encara té més importància, per la importància que ja veníem de les dificultats del comerç, però a més ara afegit amb la dificultat de la pandèmia. Per tant, una campanya que esperem que recordi la gent de Sant Sadurní que el comerç de la vila i el comerç de vida que estem parlant està al costat seu i que se n'en recordi que sobretot canviem aquesta tendència perquè si no anirem també cap a un comerç insostenible. O sigui, aquest tema de comerç, de distribució de paquetets i de compres per internet sabem que està triomfant, però que és un comerç que mata la vida al poble. Per tant, m'agradaria molt clar que l'objectiu d'aquesta campanya que és donar-li vida al comerç i el comerç donar vida al poble.
Escoltem ara aquest vídeo promocional on 5 testimonis de la vila expliquen els principals beneficis del comerç local, que són la importància de la proximitat i de l'eix comercial, al mercat, la targeta de fidelitat i el servei t'ho portem a casa.
És l'excusa perfecta per trobar-te.
És un comerç proper on ens escolten, ens assessoren.
La confiança que hi ha gent de tota la vida.
Perquè formo part del poble de Sant Sadurní.
Per qualitat i comoditat, ja som grans.
L'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, també va intervenir en aquesta presentació de la campanya, reiterant que si no hi ha comerç, no hi ha poble.
Si no hi ha comerç a la vila, a qualsevol poble, pràcticament el poble és mort. I si venim des dels ajuntaments cap aquí, doncs efectivament hi ha molts establiments que per tema de la pandèmia i la nova normativa doncs han tingut que tancar i això es veu perfectament amb els carrers, que els carrers estan pràcticament deserts amb aquest tema de quan no hi ha comerç i per tant no pots fer les coses habituals que normalment fas i per tant doncs, jo crec que aquesta campanya que s'inicia a partir d'avui crec que és una campanya doncs, que ha d'anar a suport amb el comerç i per tant doncs, intentar que la gent de Sant Sadurní doncs, en aquest cas compri o faci les seves compres amb aquest comerç local, amb aquest comerç de proximitat, tal com es deia en aquest vídeo promocional, doncs, que són les persones que ens coneixen fins i tot els gustos que tenim i per tant ens poden assessorar molt bé.
Ribas va avançar que en el proper ple de novembre, en què es porten a aprovació les ordenances fiscals, es proposarà l'aprovació de noves mesures en suport del comerç, en la línia de les que ja es van aprovar fa uns mesos en el pla de xoc municipal, com eren la suspensió de la taxa de terrasses durant els primers mesos de la pandèmia, ajudes de promoció econòmica i una major flexibilitat en el model de la gestió de la zona blava.
Dit això, des de l'administració sempre tenim que donar suport amb el que és el tema comercial i també amb el tema industrial, que és la nostra part que ens toca des de com a servidors públics, i dir només 4 pinzellades que m'apuntava a l'hora de venir aquí. La propera setmana hi ha un ple municipal en el qual és un dels plens que més ressò té durant l'any, que és el ple de les ordenances, és a dir, aquell que l'Ajuntament doncs diu com recaptarà els impostos doncs, de la ciutadania i per tant doncs, com es composarà el que és el pressupost. Doncs amb aquestes ordenances, en el cas doncs, que s'aprovi aquest punt de l'ordre del dia, doncs ja hi ha una sèrie de connotacions fetes, sobretot amb el comerç de la vila i seguint amb el pla de xoc que es va fer el seu dia tots els partits del consistori i per tant doncs, seguint aquesta estela perquè malauradament la pandèmia encara continua amb nosaltres, esperem que no continuï molt de temps, però tal com estan les coses, doncs ens tindrem que adaptar i també, doncs, en aquest cas, ajudar a el que són el comerç local. Tots sabeu que estan suspeses a l'impost de les terrasses dels bars i restaurants, doncs en aquestes ordenances del 2021 aquesta subvenció continua fins al dia 30 de juny, després ja veurem si continuarà degut a el que pugui anar passant. També el que és amb el Nexes, doncs també es presenta una rebaixa del 30% de lo que paguen les persones, doncs, que inicien una empresa o tenen l'empresa amb el servei Nexes, per tant també per fer front amb tot aquesta pandèmia, per tant que no siguin els costos estructurals els que eviten que no es faci, doncs, aquesta creació d'aquestes noves empreses. I també una cosa revolucionària que pot passar és el tema de la suspensió o supressió de les zones blaves, amb un altre tema que seria un rellotge i, per tant, doncs, que no es tingués que pagar, sinó que sí que executés a l'hora d'aparcament, però sense pagar, i, per tant, creiem que això també donaria més dinamisme i ningú tindria, doncs, la dificultat de dir aquests 20 cèntims o aquest mig cèntim que haig de pagar no aparcaré, i, per tant, doncs, que hi hagi més mobilitat en aquest tema. Això són algunes de les coses que es portaran en el ple, i queda clar que en el transcurs de l'any 2021 algunes modificacions tindrem que fer amb aquests plans de xoc, perquè, doncs, anar-se compaginant amb el que sigui necessari i, per tant, per promocionar. Per tant, jo crec que és molt interessant aquesta campanya. Ens toca a tots promocionar Sant Sadurní i, per tant, els clients, com en aquest cas els establiments, tindrem que anar tots a una, doncs, per donar aquest suport a el que és el comerç de Sant Sadurní, perquè, com deia, un poble sense comerç és un poble mort i, per tant, en aquest temps justament no ens interessa que tinguem el poble mort, sinó tot el contrari, un poble totalment viu.
La dinamitzadora de Som Sant Sadurní, Susana Duasso, va ser la darrera en intervenir, va ser l'encarregada de valorar la campanya des de la perspectiva de l'entitat i en termes molt positius.
Bé, la valoració d'aquesta campanya per part meva és molt positiva. En primer lloc, perquè hem treballat colze a colze des del Departament de Comerç de l'Ajuntament i des de l'entitat Som Sant Sadurní. És una campanya global que engloba el que representa tot el comerç de proximitat i també el mercat setmanal. És la primera vegada que fem una acció d'aquest tipus i que realment, doncs, penso que més que mai en aquests moments era una campanya, doncs, que feia falta per recordar que cal continuar, doncs, apostant, recolzant i bueno, està al costat, doncs, del comerç de proximitat, comerç, restauració, totes aquelles empreses locals que donen vida i riquesa al nostre municipi.
Finalment, Duasso va aprofitar per parlar de la necessitat de reinventar-se arran de la crisi de la Covid-19, i és que les crisis, ja ho diuen, són noves oportunitats.
Sí, bé, com bé dius, ja veníem, doncs, d'uns canvis importants a nivell de lo que és el consumidor del segle XXI, que no compra el mateix ni ho fa de la mateixa manera que ho feia abans. Això ja fa que el comerç, doncs, poc a poc hagi d'anar canviant de quina manera, doncs, ofereix els seus productes i serveis, però això amb la pandèmia, doncs, s'ha accelerat moltíssim. Nosaltres, des de l'entitat, el que hem volgut, amb serveis com el Tu Portem a Casa, que vam posar en funcionament el mes de juny, és posar-ho fàcil. És a dir, que les empreses, el petit comerç de proximitat, pugui oferir també aquells serveis com el lliurament a domicili, igual que fan altres grans plataformes comercials, no? D'aquesta manera el client pot continuar comprant en el comerç de proximitat i apostant per la seva vila sense deixar de banda, doncs, que pugui gaudir de la comoditat que li ofereix també aquestes plataformes.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Quatre minuts i arribarem a 2:15. Ho farem amb un clàssic dels 80, Quincy Jones i aquest Ain't No Corrida. A 2:11 arriben les notícies del Penedès i després d'una breu pausa seguim amb un parell de recomanacions per al cap de setmana. Ja són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de l'Arboç habilita una nau per fer vacunacions i proves mèdiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha firmat un conveni amb els supermercats Espar per la cessió d'una nau industrial que actualment estava en desús i que s'utilitzarà a partir d'avui com a espai per a vacunacions i proves mèdiques. L'espai habilitat es troba molt proper al cap de l'Arboç, facilitant molt la feina als professionals de la salut. L'Ajuntament ha dut a terme una recerca d'espais per tal d'ajudar el Departament de Salut a buscar una alternativa per la vacunació contra la grip i per proves PCR durant aquest hivern. Es tracta d'una mesura excepcional per millorar el circuit de les vacunacions i evitar que es puguin produir aglomeracions de persones, tenint en compte que és el CAP el responsable de la vacunació de la campanya de la grip. Tal com ha recordat l'alcalde, Joan Sans, ens trobem davant d'un escenari on és primordial evitar la propagació del virus de la Covid-19 i per això fem una crida a la responsabilitat de tothom. L'Ajuntament vol agrair a Supermercats Espar la cessió gratuïta de la nau i la gran predisposició i la col·laboració que han mostrat en tot moment. Per la seva banda, l'Ajuntament ha aportat recursos per l'adequació de l'espai i el Consorci Sanitari de Santa Tecla hi aporta els professionals i s'encarregarà de la neteja i desinfecció d'aquest espai.
Les petites obres i reformes a cases de particulars han augmentat amb la pandèmia del coronavirus. La Covid-19 ha comportat molts canvis a la nostra vida, entre ells reduir la nostra vida social i els viatges que fèiem habitualment a l'estiu. Aquests diners i temps que dedicàvem a sortir i a viatjar, molta gent els ha fet servir per reformar casa seva. L'empresa constructora i de petites reformes Tizón Obres i Serveis SL ha notat un augment de feina des que va començar el confinament i després dels 15 dies que van haver d'aturar l'activitat. Segons explica el seu gerent, Joan Tizón, habitualment la feina forta és durant els mesos d'estiu, però enguany, amb tanta feina, a finals d'octubre encara tenen molta demanda. Troben per primer cop peces de ceràmica senceres vinculades amb l'origen de la vinya i el vi al Penedès. Durant la darrera campanya, el jaciment Font de la Canya han aflorat 12 peces de ceràmica senceres, així com diverses eines metàl·liques, restes òssies d'animals i milers de llavors de cereals. Al mateix temps, els investigadors han trobat un nou bust de la deessa Demeter, tot un conjunt de restes datades d'entre els segles 7 i 3 abans de Crist i que han aparegut concentrades en tan sols dues sitges i un petit recinte. Un gran volum de troballes que ha sorprès els mateixos arqueòlegs, que també celebren haver identificat un nou tipus de magatzem de l'època preibèrica, ara per ara el més antic de Catalunya. La campanya desplegada a Avinyonet del Penedès durant el mes de setembre i bona part del mes d'octubre ha descol·locat l'equip d'Arqueobitis responsable de l'excavació. Inicialment, el projecte d'aquesta tardor s'havia de centrar en explorar la zona més antiga del jaciment, datada del segle VII abans de Crist, però la campanya es va acabar reconduint. I acabem explicant-vos que Santa Margarida i els Monjos programa demà un espectacle infantil i un concert als Jardins de la Masia Mascatarro. A Santa Margarida i els Monjos aquest dissabte s'oferiran dos espectacles culturals seguits als Jardins de la Masia Mascatarro amb entrada gratuïta i inscripció prèvia. A les 6 de la tarda, Miquel Uca Contes desplegarà els seus contes i cançons amb l'espectacle Bous, Naps i Maldecaps dins la programació del Festival EVA. I poc després, en el mateix escenari, el grup River Omelet oferirà un concert en directe a partir de les 8 del vespre en una activitat que forma part del programa de dinamització Viu al Parc. L'activitat inclou degustació gratuïta de vins i de formatges artesans. En els dos casos és necessària inscripció prèvia trucant al telèfon 93 898 02 11.
Penedès en xarxa.
Són 11:07.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Obrim l'agenda al detall a Olèrdola, i és que al Penedès tenim nombrosos exemples d'escoles arrelades al seu entorn. Un bon grapat de centres educatius promouen i participen en iniciatives conjuntes amb el teixit associatiu del seu municipi. Un cas recent que ho il·lustra és el de l'escola Circell i l'Ateneu Mugenc, que han sumat esforços per publicar el conte La família Penellet i la Caixa Màgica. La història ha estat escrita i dibuixada pels alumnes de l'escola i l'edició ha anat a cura de l'Ateneu. La setmana vinent el conte es posa a la venda i ara volem dedicar aquest espai de l'agenda al detall a saber més coses d'aquesta fructífera relació. Per això el nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, parla amb la directora de l'escola Circell, Isabel San José.
Ens hem desplaçat fins a l'escola Circell de Moja per parlar d'una novetat editorial al nostre municipi, perquè gràcies a la col·laboració de la mateixa escola i de l'Ateneu Mugenc Fent Poble, d'aquí a molt pocs dies veurà la llum, serà accessible, doncs, una publicació, un llibre que porta per títol La família Penellet i la Caixa Màgica, perquè es pugui donar una mica de detalls de com s'ha gestat el projecte i com es donarà a conèixer, i estarà disponible al conjunt de la població. Doncs conversem amb la mateixa directora de l'escola Circell, la Isabel, San José. Què tal? Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Primer de tot, ens hem de situar en antecedents. D'on surt aquest llibre, La família Penellet i la Caixa Màgica?
Bueno, els antecedents, bueno, va sorgir de la típica decoració de tardor en una escola com qualsevol altra. van començar decorant el plafó de l'entrada de l'escola amb personatges relacionats amb la castanyada. Els primers van ser la castanya i el moniato, i al llarg dels anys es van incrementant aquests personatges, tots relacionats amb menjars típics de la tardor. I a partir d'aquí pues engega tota la maquinària de començar a fer els capgrossos amb l'ajuda de la Elena Urbano, després amb una àvia de l'escola, la Isabel Jiménez, que tenia coneixements de tall i confecció i tot això, l'alumnat va dissenyar els vestits i ella els va confeccionar.
D'aquests capgrossos, perquè
sí, 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 sí.
Capgrossos de la castanyada,
sí,
l'escola.
Sí, 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 sí. De
amb
fet,
els parellets, són la família parellet,
no? Els personatges aquests que decoraven el vestíbul de l'entrada es van transformar en capgrossos, que són els que amenitzen ara les festes de la castanyada de l'escola.
Per tant, primer va ser un plafó, després capgrossos i ara un llibre.
Sí.
Caram, quina seqüència, no?
Sí, sí, la idea del llibre, bueno, la història de la família Panellet van fer un petit conte. Quan ja vam tenir tots els personatges, a l'escola es va fer una petita història amb la família Panellet i tot això. Però la idea de la publicació del llibret o del conte va sorgir de l'Ateneu, d'una proposta que ens va fer l'Ateneu, que estava fent una sèrie, era un projecte literari que havien engegat, d'una sèrie de llibres que parlaven de llocs de Moja. I llavors ens ho van proposar i nosaltres en claustre vam decidir que millor que parlar de la nostra escola i que millor parlar de la nostra escola a través d'aquesta família que havien creat dels personatges de la tardor. I així va sorgir.
I la gràcia és que el contingut d'aquesta història que ens apropa a l'escola Circell l'han elaborat, els autors són els alumnes.
Són tots els alumnes. De fet, el projecte ja tenia molt clar que havia de ser un projecte col·laboratiu entre alumnat, professorat i famílies, i així va ser. O sigui, des de la creació de la història fins al disseny del vestuari, fins tot, va ser un projecte col·laboratiu entre tota la comunitat educativa.
I ara doncs ja el tenim físicament, doncs ja s'ha cuinat, ja s'ha editat. Segurament doncs s'hagués volgut, per la situació sanitària no va ser possible doncs presentar-ho abans, el curs passat, doncs al voltant de Sant Jordi.
Sí.
Però ara sí, per la castanyada, que segurament és
sí,
quan,
sí,
quan està ambientat doncs, la història, quan és adequat presentar-ho.
Sí, sí, tal com dius tu, volíem haver fet el Sant Jordi, que és quan ja estava fet, però bueno, no va poder ser. I aprofitant la castanyada, i vam decidir que era un bon moment de fer la presentació i la venda d'aquests llibres, perquè amb la venda d'aquests llibres també el 75% del que es recapti serà per l'alumnat de sisè, pel seu viatge, activitat de cloenda, no sé el que podrem fer, el que es pugui fer. En teoria, ja l'any passat ja va ser, ja era així, que tot el que es recaptés d'aquesta venda de llibres seria per això. Uh-huh. I llavors l'altra part es destina pues, això, a les despeses d'edició i d'impressió del llibre que va tenir l'Ateneu.
I es posarà a la venda d'aquí pocs dies?
El 30 d'octubre.
El 30 d'octubre.
Sí, sí, amb totes les mesures de seguretat que puguem tenir a l'abast, tindrem paradeta amb aquests llibres a un preu de 4 euros.
Molt mòdic.
Molt mòdic.
Es fa cultura i es col·labora amb els infants, amb l'escola.
Correcte.
I la parada està aquí, al vestíbul de l'escola, a l'exterior de l'escola?
Bueno, són petites coses que encara ho tenim per concretar, perquè hem de veure com muntem la parada, de quina manera vehiculitzarem tot el tema i encabirem el tema del Covid. Per fer això, són petites coses que encara estan pendents de decidir, però bueno, que es posaran en coneixement en quan sigui possible.
Entenc que una de les valoracions satisfactòries d'un projecte com aquest és l'arrelament i la relació que hi ha de l'escola amb el seu entorn, de l'entorn amb l'escola, aquesta relació fluida que permet doncs, fer possible projectes com aquests.
Sí, sí, de fet una de les coses boniques de l'escola és obrir l'escola a l'entorn del poble, de la ciutat, i quantes més coses puguem fer, doncs molt millor. I ja està.
Un dels aspectes tècnic, doncs, no sé si ha estat complicat de resoldre, és com es feia coherent la història, perquè entenc doncs, que no sé si hi ha fragments que han elaborat diferents alumnes o hi ha una coherència, primer es defineix un fil argumental i després doncs, es concreta a partir de les aportacions d'aquests infants.
La veritat és que em sembla que la història va sorgir perquè la família Panellet primer va començar a ser una dona i un home que es coneixen i es casen. Després tenen el seu primer fill, o sigui, però tot això va sorgint, o sigui, el conte es va creant pues, a mesura que van sortint els personatges. El que sí que és veritat és que la història del llibret que acaba en el...
La caixa màgica, no?
Sí, sí, però acaba en el...
El celler, en el celler cooperatiu.
Perdó, no me'n recordava. Clar, al ser un llibret que volgués incloure indrets de l'Escola de Moja, sí que és cert que al final es va deixar una mica obert per si l'Ateneu volia afegir altres llibrets d'altres indrets. Llavors, la història que ja teníem creada com a conte la vam acabar en un indret del poble per recollir aquest projecte literari que tenia l'Ateneu. Vale. Llavors, la primera part, que era la de que es casen, tenen el fill, adopten una nena xinesa i tot això, ja era conte de l'escola i llavors es va acabar donant forma per incloure un lloc del poble.
Emblemàtic com el celler cooperatiu. Sí. Doncs ja tenim ganes de veure-ho. Serà per la tarda, entenc, o durant tot el dia que es podrà fer la compra d'aquest llibre?
Ho veurem. Són d'aquestes coses que no sabrem si posarem parada matí i tarda, si farem tarda, com ho farem. Suposo que...
Divendres 30, no? D'octubre.
Sí, sí. Suposo que quan més temps hi hagi per poder oferir la venda, doncs menys aglomeració n'hi haurà, amb la qual cosa suposo que donarem la possibilitat de que estigui la parada tot el dia.
Perquè, evidentment, amb totes les precaucions, la vida continua. S'han de fer coses.
Continua.
I l'escola també.
Sí.
Fan activitats d'aquest tipus, doncs, amb totes les precaucions necessàries, seguint els protocols, però cal omplir de contingut també aquesta vida escolar.
Sí. I la veritat és que les famílies des del començament ho han portat molt bé. Estem molt agraïdes també per això, i així hem dit moltes vegades, que ens ha sigut molt fàcil engegar l'escola i incloent totes aquestes activitats doncs ens passarà el mateix, que les famílies mateixes són les que ens ajudaran també a portar-ho tot molt bé.
Isabel San José, la directora de l'Escola Circe de Moja, gràcies per explicar aquesta novetat. Estarem al cas, evidentment, del mateix dia també, doncs, de veure quina és la reacció de les famílies del poble davant d'aquesta novetat editorial. Insistim, la família Panellet i la Caixa Màgica, que es podrà obtenir, adquirir en una parada que es muntarà a l'Escola Circe el proper dia 30, divendres 30 d'octubre. Gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé. I enhorabona.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
En xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I seguim amb una altra recomanació cultural, el concert doble que l'Escolania de Montserrat ofereix avui a Vilafranca a benefici de la restauració de la Basílica de Santa Maria. En parlem amb Xavier Freixedes de la Fundació PINAE, que organitza el concert juntament amb la Comissió Santa Maria 2020. Xavier, bon dia.
Hola, bon dia.
No és la primera vegada que la Fundació PINAE porta l'Escolania de Montserrat al Penedès. Manteniu una col·laboració estreta, oi?
Mantenim, sí, mantenim una col·laboració estreta amb ells des de fa anys i doncs això ens permet demanar aquest tipus d'actuacions i aquests esdeveniments que es puguin celebrar aquí a Vilafranca.
Com s'escullen aquests concerts i són més dificultosos ara, arran de la pandèmia?
Bueno, arran de la pandèmia canvien moltes coses el fet de fer un concert avui que pot generar doncs, certa incertesa en el públic o la gent, però el que fa és intentar trobar i solucions i trobar doncs, formes en què doncs, tot el públic, tota la gent que pugui venir, amb aforaments limitats, reserves de seients, la mobilitat sobretot restringida dins la basílica, o sigui, la gent es divideix en grups, no hi haurà una mobilitat lliure a dins, doncs estarà molt establert, molt acotat, doncs el que fa és això, acotar les assistències de gent amb els seus espais, els seus llocs, i bueno, en principi doncs, creiem que és la manera de fer-ho i no és la primera vegada i no és el primer concert que fem durant aquest període que estem vivint ara amb el Covid i fins ara ens ha funcionat i creiem que doncs, avui també ha d'anar bé.
El concert d'aquest vespre a la Basílica de Santa Maria destina els beneficis a la restauració d'aquesta basílica. Bàsicament ara el que cal és la teulada, no?
Bueno, la Comissió Santa Maria 2020, que és amb l'entitat que acordem portar-los l'Escolania i fer aquest concert a benefici de les obres, doncs ells són els que una miqueta ens marquen la situació actual de les obres, un terç consolidada de la teulada, s'ha fet molta cosa, s'ha fet la façana lateral, però hi ha molta obra encara pendent per fer, i doncs una miqueta ells, el timing i el tema econòmic ho gestionen ells, i ens marquen doncs, aquesta necessitat, no? Llavors, doncs, bueno, sí, aquest concert es benefici per mirar de consolidar les obres de la teulada, que és el més urgent actualment a la Basílica.
Anem a la pregunta del milió. Queden entrades per algun dels dos concerts d'avui, el de les 8 i el de 9:45?
El de les 8 estan exaurides i el de 9:45 queden entrades, sí. A 9:45 aquestes hores encara queden entrades. I bueno, fins a l'últim moment crec que doncs, hi haurà disposició d'alguna entrada. Però això, clar, no podem garantir-ho, però del 9:45 encara queden algunes entrades.
Aquells penedesencs que vulguin sumar-se a aquest concert aquest vespre fan un donatiu. Com funciona?
Sí, és un donatiu doncs, que es fa a través de la compra d'entrades tant a taquilles del Fòrum Verger com al portal topticket.cat, i aquest donatiu que la gent doncs, fa per poder assistir al concert és el que serveix per agafar destinar a la gestió i a benefici de les obres de la teulada.
Hi ha un preu fixe pel donatiu o és voluntari?
El preu de l'entrada és fixe perquè entenem que és un donatiu de 18 euros i a canvi hi ha aquest accés a la basílica pel concert, per assistir al concert, i després hi ha un compte de fila zero que tenen la Comissió Santa Maria 2020, que això és una cosa lliure, que assisteixis o no assisteixis pots fer aquest donatiu sempre durant el concert, durant aquesta època, i sempre aquest compte em sembla que està obert i tenen ells establert per aquest tipus de donatius que pugui fer la gent.
Parlem del concert. Quants escolans es desplacen avui a Vilafranca?
Doncs es desplacen 44 escolans. 44 escolans, que són els que tindrem a la Basílica actuant i que per primera vegada podrem veure, i això és doncs, una cosa inèdita dins la Basílica, amb una pantalla de gran format que permetrà amb unes càmeres veure primers planos, i això és una cosa inèdita que mai s'havia fet a dins la Basílica i que creiem que doncs, per distanciament, per l'època que estem vivint i per doncs, bueno, una miqueta la distància de més de 40 metres que hi ha entre els escolans i al final l'última fila de la Basílica, el fet de tenir una pantalla de gran format que pugui la gent veure primers planos de l'escolania o de la pianista o de moments o moviments del propi concert, doncs aquesta gran pantalla permetrà doncs, que la gent visqui molt més en directe i millor doncs, el concert.
Perquè els oients es facin una idea, quan el Xavier Freixedes diu gran format, són 21 metres quadrats de pantalla.
Sí. Són 21 metres quadrats de pantalla, que és molt perquè doncs, és una cosa, evidentment, que impactarà visualment a dins la basílica veure una pantalla LED amb aquestes dimensions, però és la forma en què creiem que es pot oferir una molt bona visió de tots els detalls del concert.
Entre aquests 44 escolans, n'hi ha algun del Penedès aquesta vegada?
Sí, n'hi ha un del Penedès, sí. Sembla ser que sí. Això és el que ens diuen des del monestir, des de la pròpia direcció de l'Escolania, que tenen un nen que és d'aquí, d'un poble de la comarca.
Quin repertori oferiran? Serà el mateix en els dos concerts?
Sí, és el mateix repertori que tant un com per l'altre. És un concert que no té mitja part perquè doncs, permeti fer aquesta doble actuació i, per tant, doncs, és un non-stop. Ells després tenen mitjoreta per descansar i tornem a començar. És una l'Escolania, la primera part l'Escolania canta la Verge i la segona part és una cançó popular i d'autor, que és el cant dels ocells, la dama de Mallorca, doncs, bueno, la filadora, són cançons més populars i d'autor d'aquí del nostre país, i després els dos concerts el programa serà exactament igual.
Com en qualsevol espectacle o activitat cultural que té lloc aquests dies, l'aforament es limita al 50%. Abans ens feia 5 cèntims. Ens pots explicar com es faran aquestes entrades i sortides? Què passarà un cop trobis la teva localitat? Com heu establert aquest cordó de seguretat per garantir la seguretat de tothom que hi assisteixi?
Doncs la basílica estarà dividida en tres parts i el que farà uns voluntaris que estem tots al corrent i que doncs, han parlat de la manera de com fer l'entrada i la sortida del públic, estarà dividida en tres parts i hi haurà uns responsables de zona, en aquest sentit, i anirem omplint les files a mesura que la gent vagi entrant, del davant cap al darrere. Això farà doncs, que la gent no s'hagi de moure o no hagi de transitar per dins la basílica buscant un seient, sinó que hi haurà aquesta gent que ja aniran omplint aquests bancs de 5 en 5 i aniran fent que la gent, doncs, a mesura que vagi arribant, doncs, ja es vagi seient al banc que li correspon, per no haver de buscar lloc a segona fila quan hi ha entrat potser 80 persones a la basílica. No? Aquest moviment doncs, serà restringit per aquests voluntaris que estarem allà dins i que treballaran perquè doncs, això sigui d'una forma correcta la gent es vagi assentant. Igual serà la sortida. La sortida es divideix en tres parts. Primer sortiran les files del davant, després marcades, que són les primeres 8 files, després, quan aquesta gent hagi sortit, sortirà la gent les marcades del mig, i per últim, quan aquesta gent hagi sortit, sortiran les últimes files del darrere. Això estarà tot marcat, estarà tot indicat, de forma que mica en mica s'anirà dient per la megafonia, i les portes laterals de la basílica estaran totes obertes perquè la gent pugui sortir tant per la banda dreta com per la banda esquerra. D'això permetrà doncs, que la gent intentarem al màxim de que no hi hagi aquesta munió de gent circulant i que bueno, ordenadament anem fent aquesta entrada i aquesta sortida.
Recentment PINAE va finalitzar el Festival Músic Veu, que va recaptar més de 3.000 euros que vau lliurar a Amper. I amb la represa del festival doncs, es va poder demostrar, igual que avui, amb aquest concert de l'Escolania de Montserrat a Santa Maria, que si es fan les coses ben fetes, la cultura és segura i que hi ha ganes de continuar gaudint de la cultura.
Doncs sí, hem de fer doncs, amb la mida de lo possible i el que la normativa ens permeti, si ens diuen doncs, que amb el 50% es poden fer aquest tipus d'esdeveniments i tots tenim la cura que hem de tenir i intentem organitzar les coses amb la màxima serietat possible i la gent que, evidentment, que ens ajudi, doncs, jo crec que sí que la cultura és segura i podem fer aquest tipus d'activitat cultural i que doncs, tot això no s'aturi i bueno, doncs, els concerts, sigui a la basílica o sigui a l'espai on sigui, la gent ha de tenir doncs, la seguretat que on va la gent està treballant de forma segura perquè doncs, allà dins sigui un espai on es pugui gaudir de la cultura i no es posin risc a ningú. No? El risc zero no existeix, però que es mira de fer el menys risc o el mínim possible.
Xavier Freixedes, gràcies per acompanyar-nos avui, tot presentant aquest doble concert de l'Escolania de Montserrat aquest vespre a la Basílica de Santa Maria. I insistim, queden entrades per al segon concert de 9:45. Podeu aconseguir-les per internet al portal topticket.cat. Gràcies, segur que serà un exitàs.
Moltes gràcies a vosaltres.
Oh, my God.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.